jo crec que ara ja un cop començat pues, és anar fent, ja els primers nervis ja estan fora. O sigui que, no sé, bé, de moment bones sensacions.
La veritat que estem agraïts que només siguin dos punts, perquè va arribar un punt que ens va arribar la informació de que l'envió era com, bueno, les faltes que tu feies i ja està.
Més de 44.000 alumnes s'examinen des d'avui i fins divendres en les proves d'accés a la universitat, que enguany han introduït canvis. Aquest matí els estudiants han fet l'examen de llengua castellana i literatura i el de llengua estrangera. Aquesta tarda serà el torn de les assignatures d'especialitat i optatives. Bona tarda. De seguida ens centrem en com han viscut aquest primer dia de selectivitat els estudiants de l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Sinergia obrirà les portes a la recerca puntera que l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge du a terme a l'Hospitalet de forma conjunta amb la ciutadania i les institucions sanitàries que treballen al barri de Bellvitge. Serà aquest dissabte, 14 de juny, amb tot un seguit d'activitats.
El que volem és donar-li una mica més d'impuls al que seria baixar la ciència que fem a l'IDIBELL al barri, poder connectar més amb la ciutadania, que tinguin una sensació més propera del...
La companyia La Claca, vinculada a l'Associació de Veïns de Gran Via Sud, ja ho té tot a punt per participar a l'Hospitalet Fa Teatre. Aquest dissabte representaran el musical Brillantina, una adaptació de la pel·lícula Gris.
És una explosió de rock and roll, de música, de fiesta. Los bailes son rápidos, estilo rock and roll, es decir, hay saltos, figuras.
L'Hospitalet acollirà el 5 i 6 de juliol la Copa del Món d'Aeromodelisme en modalitat F2D, un gran esdeveniment que tindrà lloc al complex esportiu l'Hospitalet Nord i que organitza el Club Aeromodelisme Delta, una entitat amb més de 3 dècades d'història a la ciutat.
Estem nerviosos, fent les últimes coses perquè tot surti bé, fer una mica de promoció, si potser perquè vingui la gent a veure'l.
Més de 44.000 joves han començat avui les proves d'accés a la universitat, unes proves que enguany estan marcades per un model d'examen que vol deixar enrere el coneixement memorístic per potenciar les competències i també pels canvis de criteri al voltant de l'ortografia. En aquest primer dia de selectivitat hem acompanyat a un grup d'alumnes de l'Institut Mercè Rodoreda.
Entre aquest jovent que vol accedir a la universitat hi era aquest grup d'alumnes de l'Institut Mercè Rodoreda del centre, que fan la selectivitat a la Facultat d'Economia i Empresa, a la Diagonal de Barcelona, i com la resta de companys i companyes d'arreu de Catalunya, ho han fet amb la prova de llengua i literatura castellana. En l'aspecte de coneixement literari, la prova s'ha centrat en textos d'Azorín i Pío Baroja, i pel que fa a la comprensió lectora, en un article periodístic sobre la responsabilitat que implica expressar opinions. Aquest article, per opinar i expressar un punt de vista sobre el fet d'opinar, ha estat un bon exemple del nou model d'examen, que vol valorar més la maduresa que no pas l'aprenentatge memorístic.
O sigui, era molt d'argumentar, reflexionar sobre el que et preguntaven, relacionar idees... Ho he trobat molt bé.
Jo crec que a l'hora d'entrar a la universitat el que es valora sobretot és la maduresa de la gent i els coneixements que tinguis. Llavors, aquest model d'examen et valora els coneixements que tens, els has d'utilitzar per argumentar. Llavors és una barreja de les dues. No és només tenir els coneixements, sinó entendre'ls i poder-los utilitzar més endavant.
Una altra novetat del nou model d'examen de l'ESPAU ha estat que només es podia triar una opció per matèria i que, finalment, tot i les anades i vingudes dels últims dies, les faltes d'ortografia trauran punts.
No, que això va passar escassos dies de començar l'ESPAU, va ser com fa 3 dies, i la veritat que estem agraïts que només siguin 2 punts, perquè va arribar un punt que ens va arribar la informació de que l'envió era com, bueno, les faltes que tu feies i ja està.
I llavors sí, estava una mica nerviós pel tema de fer faltes, però sobretot perquè ja pot ser que agafis una falta que ignoris i que la vagis fent repetits cops. I el problema d'aquestes faltes és que dona igual els cops que la facis, te va restant.
El dia 1 de la selectivitat també inclou llengua estrangera i matèries optatives i d'especialitat, com geografia i cor i tècnica vocal, entre d'altres. Les pau duraran fins divendres. Llavors, acreua els dits, perquè la nota sigui prou alta per fer la carrera desitjada i a la universitat preferida.
Avui, en el dia que ha arrencat la selectivitat i que estem ja a pocs dies de finalitzar el curs escolar, volem parlar avui de tot plegat amb el Daniel Ocaña, que és portaveu del sindicat Ustec Estesa a l'Hospitalet. Bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
Primer de tot, una mica, estem, com comentava, a pocs dies de finalitzar aquest curs escolar. Quin balanç en feu, general, per part del sindicat?
Bé, si hagués de posar notes, posaria un excel·lent al personal educatiu dels centres i un suspens a l'administració. M'agradaria venir algun dia aquí i dir el contrari i dir que aquest excel·lent és compartit, però al moment no arriba. Seguim amb unes aules molt saturades, massificades, amb uns recursos pel desplegament del decret d'inclusiva que no arriben i amb una manca també d'equipaments educatius públics i la necessitat urgent que molts d'ells siguin rehabilitats i modernitzats. De fet, la mateixa síndica de greuges de l'Hospitalet ho va reconèixer així en un ple municipal. Ja fa temps que insistim en que administrativament necessitem avançar cap a la singularitat del municipi per poder flexibilitzar tots aquests tràmits tècnics i burocràtics que ara mateix ens situen en un laberint sense sortida, però el moment no arriba. Tenim el mateix partit polític a l'Ajuntament i a la Conselleria, però de moment veiem que no està servint de res. Hi ha molts focs que han sorgit aquest any contra els canvis als decrets de curriculars, contra el tancament de línies públiques a I3 a primer d'ESO, també per la millora salarial i de tants focs que es van creant, al final hi haurà un incendi i algú de dalt es cremarà.
Pel que fa aquí a la ciutat, la setmana passada va haver-hi una vaga a l'Institut Eduard Fontserè. Van fer una vaga per demanar l'estabilització del que és l'equip social, que demana que aquestes places siguin estructurals per fer front a la situació complexa i singular, en aquest cas, de l'Institut. Què suposa que aquests professionals no hi puguin ser el curs vinent?
Ja fa temps que diem que aquests programes temporals que estan subvencionats per fons europeus és urgent i és necessari d'evitar la importància que esdevinguin estructurals. Tenim una situació de pobresa cronificada que afecta especialment als infants i als joves de Catalunya, que això impacta irremediablement en els processos d'ensenyament i aprenentatge i a les aules, i tot aquest personal educatiu que ens acompanya a la tasca docent per nosaltres és fonamental per fer front a aquesta enorme diversitat. Ja fa anys també que diem que la inclusió ha de deixar de ser un discurs i ha de venir acompanyat de recursos humans i materials. En aquest cas, la Tània i l'Helena, l'Institut Eduard Fontserè, han fet una tasca imprescindible, de la mateixa manera que moltes tècniques d'integració social i educadores socials, que en el programa són més de 400 persones. Per tant, demanem que esdevinguin estructurals i que esdevinguin i hi hagin processos d'estabilització perquè aquests projectes educatius es puguin desenvolupar amb la màxima qualitat possible.
Pel que fa en aquest cas al model de preinscripció escolar aquí a l'Hospitalet, ja fa uns dies va passar pel programa l'Aula ELAC la tinenta d'alcaldia de Ciutat Transformadora, Cristina Santón, que va dir que s'havia pactat amb la Generalitat aquest model de preinscripció que va donar un resultat d'un conjunt de 200 places d'I3 encara per assignar i un coixí que deien que era per absorbir la demanda de matrícula viva. Com veieu des d'Ustec Estès tot plegat i si considero que s'ha fet una bona planificació o no?
Bueno, s'ha fet la planificació que podia fer amb l'espai que hi ha. És veritat que hi ha unes més de 200 places que ens donen un petit marge per començar el curs, però ni molt menys permetrà oxigenar l'enorme demanda que nosaltres tenim en el municipi. Un municipi que està molt saturat en aquest sentit. Penseu que tenim una de les matrícules vives més intenses de Catalunya, s'han gestionat més de 3.000 sol·licituds en el còmput total en aquest curs. Aquest marge es dona per la baixada de la natalitat i també celebrem que aquest any, després de molts anys, no hi ha hagut tancament de línies públiques ni a I3 ni a primer d'ESO, però insistim, cal avançar en la singularitat del municipi. Davant dels problemes hem d'anar a l'arrel dels problemes i per tant hem de posar solucions a les arrels. I això passa per la construcció de més centres educatius públics, d'infantil, primària, secundària i formació professional, també del 0-3, que hi ha una creixent demanda. Fins que això no passi, seguirem posant pedaços i no anem avançant cap a mesures estructurals.
Bona part dels claustres s'han renovat, hi ha hagut noves convocatòries, s'han traslladat també nous professionals. Una mica com, després de tot aquest panorama, per dir-ho d'alguna manera, com es presenta el proper curs?
Ha sigut un bon cacau. En els últims anys, de fet, les últimes dècades, el Departament d'Educació el que ha fet és promoure la contractació temporal i fruit de les moltíssimes mobilitzacions del col·lectiu docent, incloses vagues i també una sentència del Tribunal de Justícia Europea, el que ha vingut a constatar és que el que estava fent l'administració era fomentar la contractació fraudulenta i això ha provocat que de pressa i corrents i malament el Departament d'Educació s'hagi obligat a obrir processos d'estabilització que han generat molt malestar i que Per una banda, és una molt bona notícia que cada cop hi hagin plantilles més estables per poder desplegar tots els projectes educatius de centres, és una bona notícia, però tan important és també que es garanteixi que aquests processos es respectin els drets dels treballadors i treballadores, que es facin amb la màxima objectivitat i transparència, de la qual n'hi ha mancat durant tots aquests processos, i estarem amatents a com vagi i com avanci la qüestió, perquè encara queden molts temes a tancar, com són les compensacions a tot el col·lectiu interí, què passa amb totes aquelles persones que segueixen contractades amb frau de llei i com seran els següents processos d'estabilització que no poden generar aquesta frustració i aquest cabreig que ho ha fet en els últims anys.
Això pel que fa a l'inici de la finalització d'aquest curs i com es presenta el curs següent, però avui estem també molt pendents de la selectivitat que ha arrencat des d'avui fins divendres. Una selectivitat que enguany ha arribat amb canvis d'última hora, podríem dir, pel que fa a l'avaluació de l'ortografia, també aquest model únic en els exàmens, una mica com ho valoreu des d'USTEC, tot aquest enrenou que hi ha hagut aquests darrers dies de la selectivitat.
Doncs cal recordar que ja a la tardor d'aquest curs va haver-hi una convocatòria de vaga estudiantil per protestar per el retard en la presentació i la publicació dels models de les proves, que es va fer a més a la meitat de l'etapa. Recordo més altres comunitats autònomes on va haver-hi mobilitzacions i va haver-hi repressió policial ferotge i denunciable, i ara sembla que amb el tema de l'ortografia, ara sí, ara no, ha començat també a generar molt malestar en els dies previs abans de l'inici de les proves, quan sabem que és un procés que crea molta tensió, que molt de neguit, i el que es necessita és la màxima calma possible. Dona la sensació moltes vegades que no hi ha ningú al volant, desgraciadament aquest ha sigut un nou exemple. Ja no sabem com dir-ho, nosaltres insistim en que tots aquests canvis s'han de fer amb el temps suficient, que sobretot han de partir del diàleg amb la comunitat educativa, que se'ls ha d'escoltar, s'ha d'escoltar les nostres propostes i que sobretot han de venir al consens. Si no venen en aquest procés d'aquesta manera, comencem bastant malament. Esperem que als estudiants els hi vagi bé, això sí.
I ja per acabar ràpidament, perquè no tenim temps per més, quines altres reivindicacions des del sindicat teniu sobre la taula a dia d'avui?
Doncs aquest inici de curs vam començar una campanya que es diu Dignifica amb la nostra professió, que el que treballa és la millora de les condicions laborals i que a més pretén ser un mecanisme i un instrument per fomentar genuïnament els processos democràtics de decisió dins del sindicat. Hem fet més de 9.000 entrevistes aquest segon trimestre, que d'alguna manera han servit perquè ens marquin l'agenda i ens diguin què és el que volen reivindicar i què és el que volen prioritzar. D'aquestes 9.000 entrevistes ens demanen sobretot la necessitat de la millora salarial, cal recordar que estem a la cua salarial de l'Estat espanyol sent la segona comunitat autònoma més cara, i també reduir la sobrecàrrega laboral amb la reducció de ràtios i la supressió o reducció de els processos burocràtics. I ara mateix hem començat una recollida massiva de signatures a tots els centres de treball que pretén ser una mesura de força de cara a les forces polítiques. Per tant, es preveu un curs 25-26 agitat amb un conflicte obert amb la conselleria si no tenen les nostres demandes, així que aneu-vos preparant.
Doncs estarem molt pendents de tot plegat. Daniel Ocaña, portaveu del sindicat USTEC de l'Hospitalet, gràcies per ser aquí nosaltres i que vagi molt bé. I seguim a l'informatiu i parlem ara del Sinergia, perquè ja és tot a punt per aquesta nova edició que té la finalitat, aquest Sinergia, d'apropar la recerca de l'IDB i a la ciutadania. Per això aquest dissabte s'han programat tot un seguit d'activitats, com ara un escape room als laboratoris i un espectacle de freestyle en català.
Sinergia, la Festa de la Recerca i la Innovació en Salut, celebra aquest dissabte una nova edició amb la jornada de portes obertes del campus de Bellvitge. L'objectiu és apropar la ciència a la ciutadania. Per això, al Parc de Bellvitge s'han organitzat diferents activitats i tallers relacionats amb la recerca i la innovació. Una de les novetats de l'edició d'enguany és el show de freestyle en català.
Hem posat una activitat dirigida més al públic jove i més innovadora i més temàtica de barri i així, que és el show de freestyle en català, que fins on nosaltres coneixem no hem vist mai cap espectacle de freestyle en català i a més sobre ciència, i es farà per part de Catalunya Freestyle, que és la primera competició de freestyle en català de la història, que a més per la tarda tenen una classificatòria al mateix a l'Hospitalet a Can Boixeres.
Apropar a la ciutadania el treball que es fan als hospitals i centres de recerca per millorar la salut i la qualitat de vida de la població és un dels principals objectius d'aquesta iniciativa.
Explicar què és el que fem realment a dins de l'IDIVELL, fer una petita finestra, diguem-ne, al que fem a porta tancada, i en aquest cas, sobretot, el que volem és donar-li una mica més d'impuls al que seria baixar la ciència que fem a l'IDIVELL al barri, poder connectar més amb la ciutadania, que tinguin una sensació més propera del que és el que estem fent, que no sigui només una activitat de científics que es porten bata i no se sap massa el que fan, sinó que sigui una cosa més de coneixement general i que puguin tenir una idea més concreta.
La jornada de dissabte comptarà amb visites guiades als laboratoris, xerrades científiques, tallers i un escape room, entre d'altres activitats.
El grup municipal del Partit Popular ha engegat una campanya de suport als quioscos de l'Hospitalet. Han ofert a tots els quioscos de la ciutat inserir publicitat del grup municipal. De moment, 5 d'aquests quioscos han acceptat aquesta publicitat remunerada. La portaveu del grup municipal del PP, Sònia Esplugues, ha recordat que l'octubre del 2020 es va aprovar per unanimitat una moció dels populars perquè l'Ajuntament insereixi publicitat institucional als quioscos. Diuen que ells han complert amb aquesta publicitat, però que l'equip de govern no ha fet efectiva la moció. També demanen un replantejament del mapa de quioscos de la ciutat. Així, als que estiguin tancats se'ls doni un ús ciutadà o, si no, que es retirin de l'espai públic. També denuncien que alguns quioscos es troben força deteriorats i estan apuntalats. Una situació dels quioscos a l'Hospitalet que des del Partit Popular descriuen com a preocupant i que, amb l'ajuda de la publicitat institucional, l'equip de govern podria alleugerir.
El equipo de gobierno socialista sigue incumpliendo esta moción que se aprobó por unanimidad en el Pleno y que a día de hoy entendemos que los quioscos lo único que reciben pues es el abandono y la dejadez por parte del Partido Socialista. En ese sentido, nosotros consideramos que un colectivo como el de los quiosqueros de la ciudad de Hospitalet necesitan el apoyo contundente y valiente por parte del equipo de gobierno, por parte del PP lo tiene.
La companyia La Claca, vinculada a l'Associació de Veïns de Gran Via Sud, ja ho té tot a punt per participar a l'Hospitalet Fa Teatre, la mostra de teatre amateur de la ciutat. Aquest dissabte representaran el musical Brillantina, una adaptació de la pel·lícula Gris.
És un dels últims assajos de Brillantina, la versió que la companyia de teatre La Claca fa de la icònica pel·lícula de Gris. Aquest dissabte portaran l'obra a un gran escenari com és el Teatre Joventut, un autèntic musical on la vintena d'actors i actrius de La Claca ballen i canten en directe.
És una explosió de rock and roll, de música, de fiesta. Los bailes son rápidos, estilo rock and roll, es decir, hay saltos, figuras. I, a més, cantado.
Cantem en directe i llavors doncs és un repte perquè és, doncs, barrejar la interpretació amb la música i el cant.
I ballar i cantar alhora és molt intens. És veritat que és com una manera diferent d'explicar les coses, totes les cançons tenen un missatge i ajuden com a que la història progressi.
I la gent també està molt més motivada a rebre aquest missatge, no? A través de la música.
A través de les diferents actuacions musicals, Brillantina explica la història d'amor entre dos joves a priori antagònics que evolucionen al llarg de la trama.
Jo faig de la Sandy, que és la protagonista i que té una gran transformació al llarg de l'obra. Comença sent un personatge com molt tímid, molt insegur i a poc a poc va guanyant confiança en si mateixa fins que al final ja aconsegueix fer-se valer una mica més, no?
Y yo soy Dani Suco, que es un chulazo del instituto, pero con corazoncito. Mi personaje yo creo que empieza con mucha chulería y el amor hace que se le caiga toda la fachada, ¿no? Y muestre un poquito lo que tiene por dentro.
Un argument conegut pel gran públic, però que de ben segur sorprendrà igualment els espectadors.
Volgués que no, la gent té molt clar, depèn del personatge, la història, com funciona tot, com evoluciona tot, i també per això doncs, donem algun gir inesperat. No?
Hay personajes diferentes, nuevos, y hay algunos números musicales que tampoco existen en versiones teatrales ni en la película.
A l'energia de les coreografies s'hi ha d'afegir una posada en escena dinàmica que ens trasllada als Estats Units dels anys 50.
Hacemos cambios de decorado, que es parte del show, que es parte de la performance. El vestuario está chulísimo.
De roba, per exemple, tenim canvis rapidíssims.
Superràpids.
I sí, intentem com oferir una escena nova amb diferents decoracions. I...
Sí, o sigui, no s'avorrirà ningú veient aquesta obra. No.
Brillantina arriba dissabte al Joventut en el marc de la mostra de teatre amateur de l'Hospitalet. El preu de l'entrada és de 6 euros.
Ens desplacem ara fins al barri de la Florida per trobar-nos amb el Sergio Igón, un infermer que en el seu temps lliure també escriu i ha creat una novel·la apocalíptica que enganxa des de la primera pàgina i que es diu Operación Ocaso.
Què passaria si un virus provoqués un apocalipsi mundial? Com actuarien els governs? I si aquest virus transformés els infectats en éssers extremadament violents? Aquestes són algunes de les preguntes que Sergio Igón es planteja al seu primer llibre, Operación Ocaso, Aquest infermer va començar a escriure durant la pandèmia per documentar tot el que va viure i després va apostar per crear una novel·la de ritme frenètic.
Quise hacer una especie de thriller político, ¿no? de nacional e internacional, de cómo se relacionarían los gobiernos entre ellos si pasara esto, cómo intentarían contener un apocalipsis. Y a la vez quería tratar pues, de personas corrientes, ¿no? Y normales, mundanas, ¿no? Cómo intentarían sobrevivir, qué harían. Es un libro que tiene muchos capítulos, tiene 80 y tantos capítulos, y mi objetivo era que cada vez que un lector acabara uno de ellos tuviera ganas de empezar el siguiente, dejarle con el gusanillo, y bueno, creo que medio lo conseguí.
Igon va estar treballant al cap de la Florida i ha volgut retre un petit homenatge al barri dins el llibre.
Cuando empecé a trabajar en este barrio, pues como todo, ¿no? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pues es un sitio muy cosmopolita. Es un barrio que tiene mucho encanto y yo quise situar a uno de los personajes aquí pues un poco como homenaje también, porque en ese momento yo estaba trabajando aquí y cada día yo hacía domicilios, cada día paseaba por el barrio y conocía a mucha gente del barrio. Todos damos por hecho que todo lo que tenemos es en la sociedad, ¿no? En la civilización. Es así como que el sol sale por el este y se pone por el oeste, como si fuera algo natural ir a un supermercado y tener comida, ir a una farmacia y tener medicamentos, que haya seguridad, policía, ambulancias, hospitales. Y en realidad creo que la gente no es consciente de lo frágil que es esto, la delgada línea que separa la civilización del caos, ¿no?
Malgrat que la majoria de pel·lícules apocalíptiques acaben sense apocalipsi, el llibre de Sergio Igón deixa la porta oberta a la imaginació del lector i no descarta una segona entrega.
La Biblioteca de Can Sumarro ha acollit la presentació del llibre No digues a nadie en què trabajas, escrit per Albert Duchamp, treballador del centre penitenciari de Quatre Camins. La novel·la explica una història de ficció sobre el dia a dia d'un funcionari de presons. L'objectiu del llibre és humanitzar una professió sovint invisibilitzada i donar-la a conèixer a la ciutadania. A més de reivindicar la figura del funcionari de presons, la novel·la també repassa l'evolució dels 40 anys de gestió penitenciària per part de la Generalitat, un model de presons que, segons l'autor del llibre, menysprea els drets dels treballadors. En aquest sentit, ha recordat la cuinera assassinada per un reclús l'any passat a la presó de Mas d'Enric.
L'entorn penitenciari és un món que porta en si mateixa una problemàtica inherent. Sí que és veritat que la realitat actual doncs, ha donat molt de pes als drets humans, que és el que ha de ser. Els drets humans dels interns, benvinguts siguin, massa sovint han anat en detriment dels drets laborals dels treballadors o de la imatge del que és el funcionari de presons. Sobretot el que es parla és del dret a la integritat física, no? Del dret a la vida, que és una cosa que hem pogut veure a Tarragona que no s'ha respectat.
El barri de Can Serra ja batega rima de la Festa Major amb activitats fins diumenge. Aquest vespre, José Luis Navarro serà l'encarregat de fer el pregó i donar la benvinguda a la celebració al Casal Can Serra. Demà a la tarda, l'exhibició de ball ocuparà la plaça de la Carpa, que acollirà la majoria dels actes. Enguany, la gran novetat serà la primera festa Holi, que dissabte omplirà de color la plaça de la Casa de la Reconciliació. Ja a la nit, el sopar de germanor serà un dels plats forts de la festivitat.
Muy bien, además. Cada año, de verdad, cada año hay más gente. Es una cosa, yo creo que de la más importante que... Y luego después, claro, tenemos las orquestas, que ya también, pues ya rematamos esa noche con una buena orquesta y la gente pues se lo pasa muy bien. Sí.
El Club Aeromodelisme Delta té més de 3 dècades d'història a la ciutat, però fins ara no s'havia animat a organitzar un gran esdeveniment. Això canviarà d'aquí a poques setmanes.
L'Hospitalet acollirà el pròxim mes de juliol una Copa del Món i ho farà d'una disciplina, l'aeromodelisme, que és encara poc coneguda, però que té una gran tradició a la ciutat. I la té principalment gràcies al Club Aeromodelisme Delta, entitat amb més de 35 anys d'història a l'Hospitalet, i que ara s'ha animat a dur a terme un gran esdeveniment com és una Copa del Món.
Estem nerviosos, fent les últimes coses perquè tot surti bé, fer una mica de promoció, si potser perquè vingui la gent a veure'l, perquè conegui el nostre club.
La Copa del Món serà de la modalitat F2D o combat, la variant més espectacular dins l'aeromodelisme.
El combat és la nostra passió, el nostre deporte, que és el que més adrenalina genera.
El combate consiste en un duelo entre dos pilotos con modelos que son alas de combate que van unos 150 por hora, siempre volando circularmente, pero cogido con una manija. Una manija, que es esto, lo llevas atado con unos cables a 15 metros de longitud, y el combate consiste en cortar al modelo. Se le pone una cuerda con una cinta de 3 metros y con tu hélice, que va a unas 35.000 revoluciones por minuto, cortar el mayor número de veces que puedas.
I des del Club Aeromodelisme Delta esperen que aquesta Copa del Món serveixi per promocionar la ciutat, el club i el seu esport, perquè asseguren que un cop t'inicies en aquesta disciplina ja és molt difícil desenganxar-te.
Si tens això, pots venir a un club com el nostre, i nosaltres tenim experiència en moltes disciplines. Però a poc vas aprenent, vas entenent les coses, vas volant models, vas progressant. És una afició que pots començar avui amb una branca, demà canvia de branca. Vull dir, té moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes branques per anar tirant i per anar gaudint del mateix hobby.
La Copa del Món d'Aeromodelisme, modalitat F2D, tindrà lloc el cap de setmana del 5 i 6 de juliol al Complex Esportiu Municipal L'Hospitalet Nord. Una gran oportunitat de conèixer un nou esport.
I amb aquesta Copa del Món que tindrà lloc a principis d'aquest mes de juliol a la ciutat, ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Més de 44.000 alumnes s'examinen des d'avui i fins divendres en les proves d'accés a la universitat. Aquest matí els estudiants han fet l'examen de llengua castellana i literatura i el de llengua estrangera. Aquesta tarda serà el torn de les assignatures d'especialitat i optatives. El pròxim dissabte, 14 de juny, arriba una nova edició de Sinergia, una iniciativa que té com a objectiu acostar la ciència i la salut de l'IDBEI al barri de Bellvitge per posar-la a l'abast de tota la ciutadania. S'han programat diverses activitats, com ara un escape room, els laboratoris, visites guiades i tallers familiars. La companyia La Claca, vinculada a l'Associació de Veïns de Gran Via Sud, ja ho té tot a punt per participar a l'Hospitalet Fa Teatre. Serà aquest dissabte que representaran el musical Brillantina, una adaptació de la pel·lícula Gris. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'ELACdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.